Digues com, amb Miquel Giménez.
I ara parlarem de contes. Som uns cuentistes, però en el bon sentit del terme, perquè això s'ha agafat molt malament. És que aquest és un cuentista. Oh, coi, escriure un conte no és gens fàcil. I els contes diuen moltes veritats, que sovint els grans, com que són ganàpies i ens ha crescut la hipoteca i la corbata i no sé què més, no sabem dispel·lir. Però la mainada sí. Per això hi contem amb en Damià Caro, que l'hem tingut abans amb el col·le, amb aquell col·le fantàstic del Raval que ens ha vingut, que és membre de l'associació Com Soc, Comunicació Social, i ens parlarà de la final del concurs de podcast Contes del Món. Que és difícil de dir podcast, a la ràdio. És una d'aquelles frases que t'embarbusses. Per tant, senyor Caballero, quan vulgui, arriba el telón. Damià, com estàs, amic meu?
Benvingut. Doncs molt bé, molt content de retrobar-te en aquest espai, en el Digues Com, i haver saludat de nou a tota la mainada de l'escola que jo soy
gent. Sí, molt bona gent. L'Anna és un solete.
I tant. És un solete. Ja tenim un moment a cada cantonada, l'Anna.
Sí, la veritat és que sí, és d'aquelles mestres que fan honor, totes les mestres i tots els mestres fan una feina fantàstica, però aquesta és madre coraje. Recordem, pels despistats, com jo, que no s'ho van apuntar, que el concurs del podcast Contes del Món és una iniciativa convocada, i el Damià em guardarà de mentir, per l'Associació Comunicació Social, amb la col·laboració de i8.org i SICOM. Els centres educatius han enviat contes, vale?, que parlen de la història, de la cultura dels països, especialment aquells que es troben en vies de desenvolupament. Són els nostres germanets, que els hem d'ajudar una mica, però que som de la mateixa família, no són menys que nosaltres, senzillament. O no han tingut la sort, o nosaltres vam anar i els vam colonitzar i els hi vam fotre el que tenien, que això ja acostuma a passar. Dit això, l'Associació Comunicació Social és una entitat amb seu a Barcelona, el Cap i Casal, que des del món de la comunicació es dedica, doncs, a la construcció, a la difusió i al recolzament, doncs, de realitats i iniciatives populars, que ja és fer. Ja és fer, això. Escolta, heu seleccionat molts contes o com ha anat això? Ha tingut èxit?
Home, doncs podem dir que sí. Un d'aquests amples, amb la boca ben gran. Sí, hem tingut èxit.
Que xulo.
I la veritat que quan vam venir aquí, setembre, octubre,
sí,
no, doncs, no podíem dir aquest sí. Bueno, ja veurem, no sé, aviam si la gent s'anima, no? I s'ha animat la gent, s'ha animat. Són molts centres que han participat en aquesta iniciativa que consisteix simplement a no baixar-te música en MP3, sinó a tu crear un MP3, en aquest cas demanaven que fos un conte d'un poble de la Terra. Són en concret 67 contes.
Déu-n'hi-do.
67 contes que han participat. Aleshores vam fer una votació popular via internet, en vam seleccionar 50, i d'aquests 50, un jurat ja format per representants del món de la ràdio i d'organitzacions no lucratives en van triar 24. I amb aquests 24, doncs, farem un llibre i un disc per gaudir, diguéssim, d'aquests contes que han fet, doncs, molts centres educatius, en concret 24 centres de 16 poblacions diferents. 3 de Badalona, 7 de Barcelona, un de Castelldefels, un altre de Cornellà de Llobregat, del Prat, de Gavà, de Granollers, de Montornès del Vallès, de Muntanyola, de Ripollet, de Rubí, de Sabadell, de Sant Cugat del Vallès, de Sant Iscle de Vallalta, de Santa Perpètua de Mogoda i de Sant Vicenç de Castellet.
Déu-n'hi-do, això que acabes de dir, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Però molt, això és molt, no ho dic en conya, és molt de territori, eh?
Molt de territori. I ens estem quedant bastant al·lucinats de la quantitat de nens, de docents, de famílies que estan implicades en aquest concurs, no? Perquè d'alguna forma, si tenim en compte que cada conte està fet per... Si tenim en compte que cada conte...
Però t'ha quedat molt bé, eh? T'ha quedat molt bé.
Ha estat creat per una aula sencera, doncs si fem una mitjana baixa de 67 contes per 10 alumnes, 670 alumnes.
Clar. I és un conte pel cap baix.
Pel cap baix.
Perquè jo crec que ens aniríem tranquil·lament cap al miler, eh? Cap al miler, tranquil·lament. Jo em quedo garratibat perquè veig que, clar, quan la gent diu que la gent no es belluga, la gent no es mobilitza, la gent no fa coses, escolteu, si se'ls donen iniciatives com aquesta, la gent es belluga.
Es belluga.
Ara, les iniciatives han de ser interessants, i és que aquesta és molt xula. I esteu preparant la propera o què?
Estem preparant la propera, però volem acabar bé aquest curs escolar. Encara nosaltres estem parlant cada setmana, doncs, en el nostre programa, diguéssim, el món obert de Ràdio L'Hospitalet. Cada setmana estem allà, doncs, entrevistant, parlant, escoltant a tots els autors d'aquests 24 contes finalistes que formaran part del llibre i disc. Volem acabar, i això és una cosa que estem encara, doncs, acabant de concretar, i no puc, diguéssim, explicitar què és el que farem abans d'acabar aquest curs escolar, però sí, el que farem, això segur, és entregar el llibre i el disc, no?, d'aquest concurs. Aleshores, sí, en el següent curs escolar, doncs, ja amb aquest temps que tenim per preparar-ho, per poder obrir ara sí a tota Catalunya i poder rebre, doncs, aquells contes que fins i tot van començar a fer centres de Lleida, de Tarragona, de Girona, no?, d'aquelles províncies que no han pogut participar perquè aquest concurs s'obria inicialment a la província de Barcelona, i aleshores, doncs, donar cabuda a participació de tota aquesta mainada que té contes, no?, dintre del seu pou cultural, fins i tot de Castelló de la Plana.
Carai!
Del País Valencià. Vam rebre sol·licituds de participació.
Per això està molt bé. Jo volia dir dues coses. Primer, un petonarro ben fort als companys i a les companyes de Ràdio L'Hospitalet, que, en fi, jo saben que me'ls estimo molt i tinc una certa retirada. No se m'enfadin les altres, que totes les ràdios de proximitat per mi són igual i tenen la mateixa validesa, i abans ens assabentarem del que passa al nostre poble per la ràdio municipal, la ràdio local, que no pas per la CNN, que només parlen de coses lletges i tot, la majoria tontes. I segona, podríem fer una mica de tràfic d'influències quan tingueu el conte i el disc. Ens el podríeu enviar.
Home, tant.
O el portes tu i vens aquí.
Vale,
i tornem a xerrar.
Fantàstic.
Una mica allò de...
I passem les pàgines, que s'escoltin.
Clar.
No, pel micro.
Exacte, una mica de prevaricació. Però de la bona, perquè aquesta és prevaricació de la bona, eh? Jo sé que ens has portat coses avui per sentir.
Sí. Mira, és que ens va fer molta gràcia, per exemple, rebre el primer conte.
Ah, carambes, no? Això és xulo.
Rebre el primer, es fa gràcia, vulguis o no. Costi, tu, el primer. Això queda sempre gravat a la oïda, a la retina, queda gravat al teu cos, no? I dic, home, doncs una cosa com el primer conte que vam rebre, doncs que sempre t'omple d'alegria d'alguna forma, doncs dic, el compartirem avui amb els companys del Digues.com, amb el Miquel, la Natàlia, l'Helena... Doncs
pues em sembla molt bé. Senyor Caballero, anem a punxar, això és un terme de DJ, això el Caballero ho entén molt bé, anem a punxar aquest conte fantàstic, que és el primer conte que van rebre, quan van dir, caramba, sembla que la gent s'ho pren en sèrio, s'ho pren seriosament. Sí. Escoltem aquest conte.
La llegenda de les dones d'aigua.
En un poblet de la Vallalta baixava un rierol pel mig de la muntanya i recollia les netes i fresques aigües del Mont Negre.
Serpentejant rierol avall, per les roques anava lliscant. En un salt d'aigua començà la màgia. Darrere el salt hi havia una misteriosa cova fosca, on sempre apareixia una llum encisadora. Era el vell reflex d'unes meravelloses fades.
Conta la llegenda que a la riera hi vivien les precioses fades, les dones d'aigua, anomenades així perquè sempre estaven envoltades d'aigua. En les nits de lluna plena sortien de la cova a rondar la roba, dansar i ballar.
Mentre les dones d'aigua espentinaven les seves llargues cabelleres, roses com l'or i brillants com la lluna, dansaven amb els seus vels tot ballant i rient alhora que contemplaven les estrelles. A més, cantaven unes boniques melodies que ningú podia resistir. Amb les dolces veus atreien aquells que les sentien cantar.
Un bon dia passava per allí un pastor que es deia Joan, i escoltar una veu enamoradissa. Va sentir un preciós cant i quan poc a poc s'acostà, una bonica fada es va trobar. En Joan, l'enamorament no va poder evitar.
El pastor, de la seva bellesa encantadora, va quedar encegat al moment i per sempre més. D'aquella dona d'aigua va estar enamorat i encantat per tota la resta de la seva vida. Mai més se la va poder treure del cap. Pobre pastor Joan, si n'estava d'enamorat. Va restar per sempre encantat d'aquell amor impossible.
Si es sentís clar, aneu a passejar, les fades boniques, anomenades dones d'aigua, et pots trobar. És fantàstic contemplar la bellesa d'aquestes fades tan boniques, però també pot ser una gran tortura pel vostre cor.
Si voleu passar per aquesta contrada, pareu-vos l'orella. Pot ser que sentiu una dolça veu. És la fada que canta per atreure algú com el pastor. Hi anireu? Sembla que no es pugui evitar això de veure una dona d'aigua amb la seva meravellosa veu i els seus cabells rossos com fils daurats.
Diuen els avis i les àvies que les dones d'aigua, en algun lloc de les profunditats de la seva cova secreta, custodien un tresor molt ben amagat. Es diu que és pols d'or, però qui sap si és un altre tresor?
Jo crec que aquí hauríem de donar algunes dades més, eh?
Sí.
Vinga, aviam, d'on surt tot això? Tota aquesta meravella que hem escoltat?
Doncs aquesta és la llegenda de les dones d'aigua. Uh-huh. És de Sant Iscle de Vallalta.
Sí.
Sí. Aquesta població que tenim aquí a la vora, però potser no... Desconeixem que existeix, no?
Correcte,
existeix,
correcte.
Sant Iscle de Vallalta. Doncs això mateix. És el centre que ha fet això, també es diu com el propi nom del conte, de la pròpia llegenda. També es diu Escola Dones d'Aigua. I dic, hosti, tu, si una llegenda dona nom al propi centre, doncs per què no compartir-la, no? Suposo que van dir ells, per què no compartir-la amb tots,
les dones d'aigua, que és una cosa fantàstica, igual que els follets, igual que tot, és que tenim una mitologia
important.
Aquest país importantíssima, quan ens diuen que som eixuts i els catalans són eixuts i no tenen fantasia, mentida podrida,
mentida.
Però hem vist les escultures i l'arquitectura d'en Gaudí, que no és fantasia això,
sí.
Com deia el poeta, mireu si això no és poesia, mireu. Doncs és veritat, coi, està molt bé. Mira, ara se m'acaba de caure el boli per terra.
Bueno, coses que passen.
No, jo l'agafo perquè és que si no després aquestes coses volen,
no puja sol,
no. Sí, no puja mai sol, però, mai... A mi que em costa ajupir-me cada vegada més. Jo, han de saber vostès que jo faig el programa amb el boli a la mà. Perquè és allò de dir, anar fent així com si fos el director d'orquestra. Dic jo una cosa, segurament que hi ha molts col·les que estan escoltant això, profes, senyors, directors, gent de les AMPAs, que diuen, hòstima, això no està mal, però va, fem una falca publicitària, tu. Per què s'hi haurien d'apuntar els col·les que encara no ho han fet, que no sé què feu quan us apunteu aquestes coses? Per què ho haurien de fer? Qui sortiran guanyant la mainada fent aquestes coses?
Primer de tots perquè estaran molt contents i feliços de fer-ho. I els propis alumnes estaran motivats per fer-ho. És a dir, que no els costarà un gran esforç dir-los, va, ara anem a llegir no sé què, no sé quant. No, no, no. Són els propis alumnes que estan motivats per fer-ho. Això ja és un gran què, diguem-li o no, a l'Anna i altres mestres que han passat per aquí, no? La motivació dels alumnes. I motivació dels alumnes i també dels propis docents que veuen que, hosti, tu, aquesta canalla respon, no fa falta que jo estigui tot el dia allà insistint perquè em llegeixi un conte. No, ja ho fa, i ho fa no 3, 4, 5 vegades, sinó més fins i tot per aprendre a expressar-se oralment, no? Després també els pares, d'alguna forma, i tenim pares aquí que venen d'arreu del món, de la Xina, d'Equador, del Marroc, de quants i quants indrets. Si només aquí a la província de Barcelona conviuen entre nosaltres, doncs persones dels 220 països que existeixen al món, doncs home, algun espai de trobada haurem de crear perquè puguem intercanviar la nostra cultura, i la tradició oral com a tal és transmissora directa de cultura, i els contes ho són. Per tant, també els propis pares estan satisfets que els nens comparteixin a l'aula coses tan pròpies dels seus pobles, com són els contes, no? Aquests quants infants han crescut gràcies als contes? Quants?
Tots
hem crescut amb contes.
Tots.
I tots els pobles de la Terra, mira que som diferents, tots els pobles de la Terra. Doncs tots tenim la costum d'explicar històries a la canalla. Aleshores, és a dir, és un concurs, és una activitat, és una proposta que fa feliços a tothom. Fins i tot a la gent que ho fa, també, eh?
Heu fet com una gran plaça major del poble, eh? Totes les viles i contrades del país, i tenen la plaça major allà, l'Ajuntament normalment, però plaça major, que és on la gent es troba doncs, a fer l'aperitiu, els nanos juguen, els avis seuen o juguen a la petanca, la gent va a fer-la petar, i aquesta gran plaça major que heu creat, que és xulíssima, és una plaça major on hi cap tothom, perquè es pot explicar absolutament de tot. Clar, és una altra cosa xula també que teniu vosaltres. No és que els hi faci la pilota, és que és veritat. I és que nosaltres els hi podem explicar moltes coses, els nanos que vinguin de fora estan. Però és que ells a nosaltres ens poden explicar un tou.
Un tou.
Nosaltres som un país, i som una nació, però és que ells venen de molts països i de moltes nacions. I això és una riquesa que a voltes em sobta. Quan la gent diu, oi, quin problema, mare de Déu, senyor, què dius? Què diu ara?
Que són de diferents, aquesta gent, no? Que diferents
sí,
que són.
Això és una riquesa xulíssima. Hauríem de donar una medalla de ni que fos de suro, collo. Sí, home, hauríem de donar una medalla de suro. Sí.
No, els millors regals, les millors medalles són tots els somriures que tu veus, que tu et donen als nens, no? Quan venen a la ràdio o quan t'envien les fotografies i veus tota una aula de 25 nens allà, la mar de feliços fent aquell conte, no? Endavant dels micròfons i tal. Aquesta és la major alegria que un pot tenir. Quan fa una cosa que aquí qui diu va néixer fa 4 dies. La idea com a tal la vam tenir a inicis del 2009.
Sí, i tant.
Fa un any.
I mira.
La idea. És a dir, que vam anar a picar la porta al Departament d'Educació, Diputació de Barcelona, ens van dir, molt bona idea, endavant. I bueno, doncs nosaltres vam anar fent, no?, com aquí diu. Després vam també parlar amb els companys d'AMAPEI, de l'Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils, amb l'Oriol Canals.
I tant.
Nebot d'en Xesco Boix. I de mica en mica tota aquesta roda va anar a fer-se gran. I bé, al setembre vam estrenar la pàgina web i amb 3 mesos, això.
És que és molt, eh? I això demostra que hi ha una necessitat, els saberuts aquests que els hi ha crescut la corbata, dirien que hi ha un nínxol de mercat, però la gent normal i corrent, que mengem olives i aquestes coses, diríem que és que el que hi ha és una necessitat social d'explicar-se i de transmetre coses. Jo et puc fer una pregunta personal? Molt personal.
Molt personal.
Va, tu quin és el conte que recordes més dels que et varen explicar quan eres un noi, un marrec?
Dels que jo recordo més quan era petitó. Home, quina pregunta, aquesta no m'havien fet, no me l'esperava tampoc, eh? Però...
Som així,
no? Està bé. Home, jo recordo, per exemple, cançons, més aviat cançons. Amb la Mapella hem après que podem cantar contes i contar cançons. Amb aquest joc de paraules t'explicaré que bueno, una de les cançons que jo recordo quan me n'anava a dormir era el Paf, el Drac Màgic.
Un clàssic.
Sí. Una altra també era del Duerme, Duerme Negrito.
Sí.
També, que la cantava Mercedes Sosa, sí, Tagal Pro Yupanqui. Sí, jo recordo la meva mare cantant aquestes cançons. I bé, i creixent també amb els contes i les cançons del propi Xesco, no? Quan va morir el Xesco, com aquí qui diu, l'any 84, jo vaig néixer. I el seu llegat, doncs, el vaig mamar d'alguna forma.
Ens ha marcat molt,
sí,
el Xesco. I gent que encara, per sort, la tenim viva, com en Jaume Arnella, i gent d'aquesta que, en fi, no els hi agrairem mai. Primer, la tasca de recuperació que es va fer, que vam fer una tasca molt xula.
I tant.
Ara me'n recordo el... És Solivella, una vila molt vella, on hi ha una donzella que m'hi em fa penar.
Oh.
Tot això es va recuperar, i després, esclar, la figura de l'animador, que en el fons són els antics juglars, és la gent que anava animant a la gent per les viles, i
sí.
Aquest punt d'alegria el tenien.
I tant. Jo fa poc temps vaig anar el diumenge, un diumenge aquest mes de febrer, doncs a l'homenatge que des del Barna Sants van fer amb propi Xesco, no?
Sí.
I el feia el Toni Jiménez, un dels amics del Xesco, no? Animador també, i comentava això, que el Xesco va estrenar la figura d'animador aquí a Catalunya, i ell comentava que l'animador era aquella persona que et tocava l'ànima d'alguna forma, no?
Que maco, està molt bé, molt ben vist, això.
Molt ben vist.
Animador d'ànima.
Sí, llavors, que és una cosa dins, que et penetra i ja no surt, que t'entra dintre del teu cos, dintre del teu ésser, no? I aleshores, dius, hòstia, doncs sí. Quants animadors fan falta?
Fan falta molts animadors, és veritat, i fa falta molta gent que s'hi posi, però sortosament, gràcies a Déu, sortosament n'hi han.
Uh-huh.
I cada vegada n'hi han més. No us faci por que us diguin xiruqueros, que la xiruca és una sabata molt resistent, que aguanta tot, aguanta la pluja, i ha servit per molt aquest país. Perquè de seguida diuen, ets un cumba, ets un xiruquero, doncs mira, val més ser això que ser un lladre.
I tant.
I a més, vivim en una societat tan seca, noi, que s'ha de mullar una mica, és com el bacallà, això. Mm. S'ha d'esponjar, i s'ha de remullar, i aquestes cançons i aquests contes ens esponjen l'ànima, i això
tant.
Està molt bé.
I tant.
Escolta, jo et vull donar les gràcies, Damià, Caro, perquè, com sempre, jo m'estaria hores xerrant amb tu, tio.
Sí, no?
M'he quedat a fer un cafè, por ahí.
Ah, podem fer això.
Una tassa, que deia el meu estimat.
Clar, una tassa. Grado.
Ell és membre de l'associació Com Soc, Comunicació Social, ens ha parlat d'aquesta final de concurs de podcast Contes del Món, és xulíssim, perquè veure tants col·les treballant en aquesta direcció tan xula de jo t'explico un conte del meu país, tu me n'expliques un altre, i entre tots dos al final què passarà? Que sabrem el doble.
Exacte.
Això és una d'aquestes coses que ens cal tant com el pa que mengem en aquest país.
Perquè com deia el Paulo Freire, pedagog brasiler, tots som mestres i alumnes al mateix temps.
Sí, senyor.
Per tant, tenim moltes coses a aprendre i a ensenyar. També.
Jo repeteixo molt una cosa que va dir la Roser Capdevila, la mare de les tres bessones. Tots som idènticament diferents. I això és fantàstic. Moltes gràcies, Damià.
Moltes gràcies, Miquel.
Adéu-siau.
Fins la propera.
Som tret amor, som tret amor, cabendo da la guerra, cabendo da la guerra. I piu bel dai tre, i piu bel dai tre, l'havia un buquet de reuse, l'havia un buquet de reuse.
El tambor no volia donar les roses a la princesa si no es casava amb ell.
Però el rei de França, pare de la princesa, no li semblava gens bé que la seva filla es casés amb un senzill tambor.
Però és que resulta que en comptes de tambor era el fill del rei d'Anglaterra.
Quan el rei de França va saber-ho, li va dir que sí, que li donava la mà de la seva filla.
Però llavors el tambor ja no la volia i li va dir...
No en sento grat de vos, tampoc no en sento d'ella, que allà en el meu país se'n troben de més velles. Ram, ram, patam, ram, se'n troben de més velles.
I el tambor es va quedar amb el ram de roses i la princesa
amb un pam de nas.
Dissabte a la tarda els col·les són oberts al Digues Com, el programa de les escoles i del món de l'educació a Com Ràdio.
Amics i amigues, els pares i les mares es troben a vegades una mica esfereïts quan veuen els seus fills davant d'una pantalla d'ordinador, d'una consola. No s'esverin, no s'esverin. Les màquines no són bones ni dolentes. Depèn de l'ús que els hi donem. Avui els hi volem parlar d'un joc online que es diu Contraviento y Marea. I per parlar d'això parlarem amb la Susana Peña, que és responsable de sensibilització i educació del Comitè Espanyol de l'ACNUR, agència de la ONU pels refugiats. Susana Peña, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias.
Para contar esta historia.
Bienvenida, antes que nada, al Digascom, ¿eh?
Gracias.
Uh-huh. Óyeme, Susana, vamos a ver, porque nosotros queremos muchísimo a la gente, tenemos amigos que trabajan en la ACNUR, estamos totalmente al lado de la gente que está refugiada. De entrada hay que decir que las personas refugiadas, o incluso la propia condición de inmigrante, la gente no es que lo haga para divertirse ni para pasárselo bien, lo hace obligada por unas circunstancias sociales, políticas, económicas, y por lo tanto todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar, para reforzar, para estar al lado de esta gente es poco. Y mira tú por dónde, en el ACNUR dijeron, ¿y si hiciéramos un juego online para que se experimentara lo que vive una persona que es refugiado o refugiada? Cuéntame, corazón mío, cuéntame, Susana, ¿cómo ha ido esto?
Bueno, pues tú lo has dicho. Lo que intenta el juego es un juego de simulación, un juego de rol, y lo que intenta es ponernos a todos en la piel de los refugiados. Y a mí me gustaría que en estos minutos que nos concedéis, lo intentemos también todos, aunque no tengamos delante la pantalla.
Uh-huh.
Vamos a imaginarnos todos, por un momento, que nos vemos obligados a huir de nuestro hogar, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, que nos tenemos que llevar tres cosas rápidamente porque nos están persiguiendo. Nos están persiguiendo, como tú bien has dicho, por nuestras opiniones políticas, por nuestra religión, por ser como somos, por un conflicto armado, por una guerra, por una violación de derechos humanos. Y llegamos a un lugar donde no hablan nuestro idioma ni nadie nos comprende y nos sentimos vulnerables. Pues eso es lo que va a ocurrir en el momento que pinchemos contravientoymarea.org, tomemos la identidad de un personaje y entonces nos van a arrestar, nos van a golpear, nos van a obligar a firmar una declaración que no hemos escrito, pues a lo mejor por haber participado en una manifestación pacífica. Tendremos que huir. Esa es una pantalla terrible porque te dan menos de un minuto para que cojas de tu habitación tres cosas, las metas en la mochila y salgas corriendo. Y yo más de una vez, yo he jugado muchas veces y más de una vez no me ha dado tiempo a pasar esa pantalla. Y tendremos que decidir, una vez que hemos conseguido salir de nuestra casa, tendremos que decidir salir del país porque nos están persiguiendo. Y además luego llegaremos a un lugar, como decía antes, donde no nos es extraño, no conocemos el idioma y nos enfrentaremos al reto de integrarnos allí. Pues esto es un poco lo que nos ofrece Contra Viento y Marea. Como decía, ponernos en la piel de estas personas vulnerables, que además creo que para los niños, niñas y jóvenes es fundamental, ¿no? El transmitir esto es educación en valores.
Es muy durillo, ¿eh? Porque claro, yo me estoy poniendo ahora, yo que tengo ya 51 tacos, se me está poniendo la piel de gallina de escuchar todo esto, que es real, lo que acaba de decir Susana, no es que se lo invente, es el pan nuestro de cada día, por desgracia, para mucha gente. Ahora imagínate un crío, porque me parece que este juego online está dirigido para críos a partir de 12 años, ¿no?
Sí, está recomendado a partir de 12 porque realmente es que es angustioso. O sea, claro. Yo llevo muchos años trabajando en el Comité Español, he ido pocas veces a terreno, he tenido poco contacto con los refugiados, pero lo he tenido. Y de verdad que es que he sentido angustia. O sea, hay una pantalla en concreto en la que tienes que salir de la ciudad y te persiguen con perros, y es que a mí me terminan cogiendo los perros. Lógicamente, me manejo, a lo mejor es que no me manejo bien con el ordenador, pero mi hija de 11 años ha conseguido salir de la ciudad, de esa pantalla ha conseguido salir. Entonces, sí, está dirigido a partir de 12, pero vamos, yo animo a todo el mundo a jugar. Se considera una herramienta, una poderosa herramienta educativa y de formación en derechos humanos. Y de hecho, aparte de lo que es el mero juego, lleva incorporado un botoncito que se llama Infórmate.
Uh-huh.
Y ahí vamos a encontrar artículos sobre la ley de asilo, testimonios reales de refugiados y desplazados, vídeos, y luego otra cosa muy interesante que es una guía didáctica para que los profesores y educadores puedan pues introducir esto que decíamos, ¿no? La educación en valores en las aulas o en ámbitos de educación no formal. Además tiene dinámicas también para que también los chicos se pongan en situación. Yo creo que es muy completo. Lo que ocurre es que sabemos que mucha gente ha consultado el juego, ha jugado. Es difícil conseguir que todo el mundo lo complete, ¿no? Y venga, ahora infórmate. Aunque hay alguna pantalla que tienes que meterte en infórmate, porque es que si no, no puedes pasar.
Yeah.
Es lo interesante que tiene.
Ahora, a mí, la verdad es que yo me he quedado muy parado cuando he visto que cada día recibís un mínimo de 28.000 visitas. Esto es una pasada, ¿no?
Bueno, cada día, depende, ¿no? Depende de la época. Nosotros tenemos el juego, no lo hemos dicho, es descarga gratuita, lo tenemos en nuestra web, publicitado. La verdad que te metes en Google y cada vez hay más entradas, ¿no?, al juego. Y además hemos creado una especie de microsite, una subweb educativa, donde ahí contamos pues todas las herramientas didácticas que tenemos en ACNUR. Están también las del Comité Catalán, porque tenemos ahí una oficina. Uh-huh. Contamos pues desde charlas, circuitos de charlas, dinámicas en los centros, teatro, ciclos de cine, y está también el juego, ¿no?, como la herramienta estrella. Y la verdad que como son varias vías por las que se entra, y hay otra cosa muy interesante, y es que también desde Latinoamérica recibimos muchas visitas. Cuando el juego se adaptó al español, que fue hace 2 años, en 2008, porque este juego, por contar un poquito los antecedentes,
sí,
lo creó ACNUR en la oficina de Estocolmo. Uh-huh. A una persona muy inteligente se le ocurrió, vamos a ver cómo podemos llegar a los chavales, ¿no?, y contar esto, que lo ve como una realidad tan lejana, ¿no?, la realidad de los refugiados. Ideó el juego y, bueno, estuvo como piloto en Suecia y Estocolmo. Funciona tan bien que vamos, actualmente, pues desde 2005 a hoy, está versionado en 9 idiomas. En español lo hicimos en 2008 y, claro, dijimos que sirva también para Latinoamérica. No solamente que tengan acceso, sino que además hemos intentado reflejar en los contenidos de los que hablaba antes, en este apartado de Infórmate, reflejar también la realidad que viven allí refugiados y desplazados. Date cuenta que solamente en Colombia hay casi 3 millones, ¿no?, de personas desplazadas internas dentro del país.
Madre mía, madre mía, madre mía. Yo la verdad es que a veces me pregunto, Susana, hago una reflexión entre paréntesis ahora, ¿eh? Lo felices que vivimos, bueno, ahora son tiempos duros, pero en fin, lo felices que vivimos y lo contentos que estamos de nosotros mismos y tal, y estamos rodeados de problemas, pero ya no hace falta irse a 1500 kilómetros de nuestro pueblo, no, en nuestro propio pueblo, al lado, en nuestra casa, en nuestra escalera, hay unos casos que en fin, te ponen la piel de gallina y te dejan desesperado. Yo no sé si somos suficientemente solidarios, tú que trabajas en el ACNUR.
Hombre, España Solidaria se mueve por impulsos y, bueno, no tenemos nada más que ver cómo están volcados, ¿no?, con las víctimas del terremoto en Haití. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Hay muchas causas, hay países que están muy lejanos. En España, cuando, yo hablo del tema refugiados ahora mismo, cuando se produjeron los refugiados en Bosnia, en Kosovo,
¿sí?,
esas imágenes, yo creo que hubo un antes y un después para nosotros, porque es el término refugiado es complicado de explicar, ¿no? Muchas veces también se mezclan con los inmigrantes, que es otro problema complejísimo y que también sufren mucho, pero claro, es que el refugiado no puede volver a su país porque está perseguido a causa de las causas que hemos dicho antes, claro, simplemente por, a veces por su raza, ¿no?, porque está huyendo de una guerra. No puede, el gobierno de su país le ha denegado la protección física legal. Entonces, claro, cuando oímos hablar de África, y muchas veces pensamos, pues que tienen tantos conflictos tribales, tantos étnicos, lo vemos muy lejano. Cuando pasó en Bosnia, cuando pasó en Kosovo, que está aquí al lado, dijimos, ay madre, que esto me puede pasar a mí también. Entonces, eso es la pena, ¿no?, que a veces lo vemos muy lejano, o tiene que tener una cobertura mediática impresionante para que realmente queramos colaborar. Y además es que el español, cuando es solidario, lo es al 100% y quiere colaborar a todos los niveles, o sea, económicamente, como voluntario, como sea, ¿no? Pero eso no quita que haya que trabajar mucho. Hay, sobre todo con el término, ya digo, de refugiado, es complicado y es que, claro, estamos hablando ahora mismo de más de 34 millones de refugiados en el mundo.
¿34 millones?
Sí, entre refugiados, desplazados, retornados. El mandato de ACNUR cada vez se amplía más. Empezó en el 51 atendiendo a 1,5 millones de refugiados que había generado la Segunda Guerra Mundial, y mira ahora cómo estamos. Incluso las víctimas de un desastre natural no son refugiados, porque no están huyendo por estas causas. El problema es que los últimos desastres que ha habido son en zonas donde ACNUR está trabajando con refugiados y afganos, ¿no?, como fue el caso del tsunami en el Índico, sí, del terremoto de Pakistán. Ahora con Haití, lo que está haciendo ACNUR es reforzar la ayuda humanitaria internacional y enviando, porque no tenía presencia allí, en Haití no había refugiados ni desplazados, pero sí que está reforzando, enviando tiendas de campaña, enviando hospitales de campaña también, una cosa muy importante que son las donas plásticas. Es que claro, ¿no? Preguntabas antes que hasta qué punto somos conscientes, pues lo tenemos aquí al lado. Una dona plástica, es que eso es fundamental en un campo de refugiados. Son donas especiales, impermeables, que sirven tanto para condiciones extremas frías como condiciones extremas de calor. Entonces, claro, muchas veces a la sociedad civil hay que explicarle, ¿no? Mira, es que tu ayuda se tiene que materializar a veces en la compra de esa lona, la tienda de campaña, o sea, en una situación urgente de emergencia, es que es lo primero que se necesita para cubrir una necesidad básica, el agua, la búsqueda de agua. O sea, hay refugiados en las zonas más desérticas del mundo, como puede ser Chad, como ocurre ahora mismo, ¿no? O Dadaab, en Kenia. Hay mucho que explicar, hay mucho que informar. Tenemos la suerte de contar con medios de comunicación, ahora nos estáis dando este espacio, pero en la sociedad española es solidaria, pero necesita estar muy informada, y son muchas las causas también que hay que apoyar.
Pues os hemos dado este espacio y más que os daríamos, porque la verdad es que esto es una radio pública, la pagamos entre todos y entre todas, y por lo tanto es nuestra obligación dar servicio y dar difusión a iniciativas como esta de ACNUR. Yo lo vuelvo a repetir, porque siempre hay alguien que no tiene bolígrafo y estas cosas. www.contravientoymarea.org. Vayan, jueguen este juego online, que jueguen los críos, que jueguen los mayores también. Los abuelos, las abuelas, por desgracia, algunos de nuestros abuelos y abuelas ya saben lo que es ser refugiado político, pero tuvieron que huir de España en un conflicto que nunca más debe repetirse, nunca más, nunca más. Por lo tanto, está muy bien, excelente trabajo el de ACNUR. Susana Peña, responsable de sensibilización y educación del Comité Español de ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. Y oye, más ideas como estas, que esto, vamos, esto es un tiro,
Sí. Y yo, al igual que tú, animo y casi reto a todos los que nos escuchan a que se atrevan a intentarlo. De verdad que es un juego que no les va a decepcionar. Yo creo que no nos deja indiferente a ninguno.
Muchísimas gracias, cariño. Un beso muy fuerte y felicidades,
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Otro día.
Dissabte a la tarda els col·les són oberts al Digues Com.
I al Digues Com arriba l'hora del berenar. Perquè menjar està molt bé i és fantàstic i és un plaer. Però s'ha de saber menjar bé. I com s'ha de menjar i de quina manera. I sobretot quan tractem amb la mainada. Per això ve aquí en Jaume Jiménez, que és nutricionista. És un nutricionista com una casa de pagès. I ens explica tota una pila de coses. Avui està una mica refredat, l'home, Però, en fi, escolti'm, els que en saben de menjar també tenen dret a posar-se refredats. Benvingut, Jaume.
Bona tarda, què tal?
Escolta'm, això no com es combat això del refredat?
Bueno, amb paciència, entre altres coses.
Algú deia, un metge, no recordo qui, deia, diu, amb medicaments, un refredat són 15 dies, sense medicaments són 2 setmanes. Si facis-ho com vulgui.
Pues per aquí va.
Avui el Jaume ens vol parlar d'un tema que està molt bé, perquè a l'hora de confeccionar els menús de casa, clar, sempre pensem, cada quan toca arròs, cada quan toca no sé què. Si abusem molt d'aquest producte, perquè ens agrada molt i perquè el nano s'ho menja, perquè els nanos a vegades són endimoniats, a l'hora de dir, això no m'agrada, això tampoc m'agrada. Penses, clar, és que sempre li estem donant el mateix i potser convindria més varietat. Parlem de la freqüència dels aliments, Jaume.
Mm-hmm. Bé, sí, avui comentarem aquest tema perquè això ens servirà tant per menjadors col·lectius com a la nostra pròpia casa, no? Llavors parlarem de dilluns a divendres, mm-hmm. perquè el cap de setmana, si entre setmana ho fem bé, doncs home, no és tan... És important, però no tant, però entre setmanes sí que és important que portem una mica de planificació. I això, doncs, bueno, parlarem una miqueta de què s'ha de menjar i amb quina freqüència. Parlem, per exemple, sempre parlarem de primers plats, de segons plats i de guarnicions. Uh-huh. Com a primer plat, es recomana que l'arròs sigui entre 1 o 2 cops per setmana, sí. al igual que la pasta i al igual que el llegum. O sigui, nosaltres hem de prendre entre 1 o 2 cops per setmana arròs, pasta o llegum. Llavors, la patata... o si la introduïm com a guarnició amb el segon plat, en principi no ha de ser, però podria ser també entre una o dues vegades com a primer plat, en forma doncs, d'amanida de patata, etc. No? Llavors, la verdura, parlem de verdura pràcticament a diari, o sigui, tindríem que prendre verdura bé cuinada o bé crua, si no la mengem com a primer plat, ha de formar part important com a guarnició del segon plat, això seria fonamental. La tècnica culinària, doncs, bueno, normalment les sopes i les cremes, ara que estem a l'hivern, tindrien que ser entre una o dues vegades a la setmana. Parlaríem de bullits, vapor o al forn, tindrien que ser les coccions a escollir, entre dos o tres cops per setmana aniria bé prendre aliments amb aquest tipus de cocció, i els guisats, que són una mica més calòrics, entre una o dues vegades per setmana, sempre mantenint una miqueta l'equilibri. Això en quant a primer plat. Llavors, com a segon plat, en principi el peix tindria que ser dues vegades per setmana principalment, una d'elles tindria que ser peix blau principalment, i una o dues vegades els ous, que poden ser en forma de truita, poden ser ous escalfats o com a acompanyament d'algun altre plat, i després la carn, que sí que podria ser entre dos o tres cops per setmana, de fet que ja faríem els cinc dies. Llavors, aquest segon plat en principi tindria que ser al forn, bullit o a la planxa, entre una o tres vegades per setmana, seria la tècnica culinària a escollir, i deixant els fregits i arrebossats com a màxim entre un o dos vegades, màxim per setmana. Es considera que si una guarnició és fregida, això ja ho hem de controlar a l'hora de mantenir un equilibri setmanal. Mm? Per lo que fa al tema de les guarnicions, principalment sempre hem d'escollir el que seria verdura, sempre que no hagi sigut el primer plat verdura. Per exemple, si fem un plat de macarrons, doncs, evidentment això aniria bé amb una amanida, per exemple, de primer plat, o si hem fet, per exemple, uns llegums, pues, si fem un segon plat, pues, aniria bé amb un tomàquet amanit, una mica de carbassó a la planxa, esvergínia, sempre una guarnició que doni una miqueta més d'equilibri. I pel que fa al tema de la patata, doncs home, la patata, evitar menjar més d'un o dos cops per setmana patata fregida, intentar pues, canviar amb un altre tipus de la patata al forn, és excel·lent. I després, el que parlem de postres, home, el postre sí que és algo que tindríem que controlar bastant, i entre altres coses la fruita fresca tindria que ser la fruita d'elecció. Entre 3 o 4 cops per setmana seria recomanable fruita fresca, la podem prendre de diferents maneres, en forma de fruita tallada, en forma de macedònia, i deixar pues, bueno, fruita seca, per exemple, un altre dia, fruita amb almíbar inclús ho podríem fer un altre dia, i un cop per setmana podríem prendre làctic. Tot això que parlem seria principalment a nivell de migdia, perquè després per la nit pues, bueno, seria qüestió d'equilibrar una miqueta amb allò que hem fet al migdia, però pràcticament la freqüència de consum tindria que ser més o menys molt similar a la que hem dit per al migdia.
Jo a casa faig una cosa, no sé si està ben fet o està molt fet, jo t'ho pregunto perquè segurament hi ha molta gent que també ho fa. Tenim aquesta andròmina que es diu microones, que la majoria de gent només fa servir que per escalfar el cafè llet al matí i ja està. Hi ha un atuell que venen, que és res, val molt poc, els xinus ho poden comprar això, dispensin, que és com una atuella de plàstic, que hi ha unes punxes, punxes les patates, les rentes primer sense pelar ni res, les fiques dins del microona i és com si fossin al forn, poses un temps prudencial i i allò quan surt estan fetes per dintre, no ha intervingut ni oli ni res de res de res. Les talles per la meitat, compte que us cremareu, perquè allò escalfa. Això seria correcte, una bona manera de preparar-les?
Totalment, perquè, clar, no utilitzem oli, per tant, la quantitat de calories és molt baixeta, i també, en quant a el que tu dius de la patata, es pot agafar la patata laminada, tallar-la laminada, posar-la amb una safata, posar-li una miqueta d'oli d'oliva, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, i ho posem al microones durant 5 minuts i després quan surt tenim pràcticament unes patates excel·lents amb un sabor perfecte, com a una guarnició amb una densitat de calories molt baixeta. O sigui que el microones pot ser una eina que ens pot facilitar molt les coses, perquè bàsicament el microones el que fa és bullir l'aliment. O sigui, no utilitza temperatures superiors a 100 graus, per tant és una cocció pues, bueno, bastant bona, com pot ser un vapor, un bullit.
Vaig a veure que el senyor Caballero diu que té el microones, perquè ell té un microones aquí a sobre de la taula de control, i diu que ja ens té les patates aquestes preparades.
Ah, perfecte.
Sí, no, però tu em menges menys que jo, perquè com que menges menys, jo faré una mica més d'apretada.
Amb una miqueta d'alioli també estarien bones, aquestes patates.
Acaba d'arreglar-ho. Jaume Jiménez, moltes gràcies. Fins la propera.
Molt bé, a vosaltres. Bona tarda.
Adéu-siau.
Digues com, amb Miquel Giménez.
Compte, carinyos meus, que el que diu aquesta dona ens pot ser molt útil a tots els pares i totes les mares, i als avis i a les àvies, i als tiets i a les tietes. Perquè anem a parlar amb aquella secció que diu preguntes ofendre? Doncs no. Si es tracta de mainada, no. I menys quan la que contesta és tota una psicopedagoga com la cop d'un pi. La Rosa López. Hola, Rosa, carinyo, benvinguda.
Bona tarda, Miquel, bona tarda a tothom.
Salero, de què ens parles avui?
Avui us parlo d'en Llorenç. En Llorenç té 16 anys i la relació amb els seus pares és molt bona. La sinceritat sempre ha estat present amb les relacions familiars i la comunicació entre tots plegats ha estat sempre constant i positiva. Però Llorenç arriba un dia a casa i diu: mira, mare, passo d'enganyar-te. Tots direm que anem a dormir a casa d'un altre i el que farem, en veritat, això era el mes d'octubre, anirem a una platja a dormir al costat d'una discoteca i passarem la nit allà. I la mare li contesta: mira, Llorenç, passo d'enganyar-te, no vas.
Està bé?
Què vull dir amb això? De vegades dir no i saber dir no és molt important amb la relació amb els nostres fills. Han de tenir límits. Però hem de saber compensar aquests nos que diem de vegades. En Llorenç aquella nit no va anar, ni ell ni al final cap dels seus amics. Però sí que després, quan van arribar les festes de Nadal, la família li va comprar una tenda de campanya, li va comprar un sac de dormir, el va animar que s'apuntés en un esplai i que pogués sortir i fer totes les excursions i nits fora de casa que volgués. És important motivar a parlar amb els nois i les noies i explicar-los com et sents tu davant d'una situació. No va ser només un no i ja està, sinó va ser un no raonat, un no explicant els problemes que es podien trobar, un no explicant doncs, que a tu aquella nit no dormiries i la passaries fatal. Va ser un no dialogat, parlat i amb la promesa doncs, de que hi haurien altres moments i altres situacions amb les que la resposta seria un sí.
Clar, sinceritat sobretot. Per tant, cavallero, Natàlia, passo d'enganyar-vos. Allò que m'havíeu explicat que anàveu a Montserrat i tal i qual, que m'he enterat que anàveu de botellón, no anireu ni tu ni ella. S'ha acabat. Gràcies per deixar les coses clares. Rosa, un petonarro, vida meva.
Bona tarda, Miquel.
Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Granyos meus, i arriba l'hora de parlar d'Haití. Sabeu què va dir en Martin Luther King? Va dir una cosa, hòstima, que ens ve aquí molt bé pel projecte Bosques per a l'Esperança. En Luther King va dir: si jo sapigués que el món s'acaba demà, sabeu què faria? Plantaria un arbre. Doncs mireu, això és el que fa Bosques per a l'Esperança, que és una iniciativa fantàstica que nosaltres recolzem des del Digues.com i des de la Com Ràdio, per descomptat, que coordina la professora Ana Belio, que és la presidenta del Grupo de Ayuda Permanente al Pueblo de Haití i que té, evidentment, el recolzament del Consolat d'Haití a Barcelona amb la persona del seu cònsol, Marc Antoine Archer de Saint-Cyr, i que consisteix en una cosa molt senzilla, que és plantar arbres. Clar, vosaltres direu: home, després del que ha passat aquesta gent i el terratrèmol i tal i qual, això de Bosques per a l'Esperança, vols dir que sí? Volem dir sí, perquè està molt ben pensat. Mireu, Bosques per a l'Esperança, i ho diuen ells, és una campanya que pretén sensibilitzar una mica el personal sobre la necessitat d'una intervenció controlada sobre el medi ambient d'Haití, que està fet una porqueria, però no pel terratrèmol, no, sinó que això ja ve d'antuvi. Pretén fer una promoció de la rehabilitació d'aquest medi ambient per crear feina, per crear curro, perquè, esclar, allà hi ha gent que no ha treballat mai, no ha tingut l'oportunitat de poder treballar, i mitjançant aquesta rehabilitació es creen llocs de feina, i a més s'estableix una nova dinàmica de relacions socials, perquè no és que hi hagi classe mitja, és que no hi ha quasi bé classe de res. Hi ha els molt rics, molt rics, molt rics, i la gent que no té ni per viure. I sobretot pretén donar un cop de mà els ens locals, els ajuntaments, que són les unitats aquestes que a l'hora de la veritat són les que reactiven més les economies dels països, no? Escolteu, principis inspiradores d'aquest grup. Posem-nos una mica solemnes perquè és veritat. Com us deia, un enfortiment del poder local, que això sempre és bo a qualsevol país, hi hagin hagut desgràcies o no. Donaria un recolzament a la creació de curro, de feina, com us deia abans, un desenvolupament sostenible, cosa que molts països d'aquella zona no en tenen. La contribució a la cohesió territorial. A través de què? Doncs mira, del desenvolupament rural, tu, fixant població, fixant feina, etc. Contribució a la cohesió ecològica, integrant la conservació, doncs mira, de la diversitat. Pensa que allò és un lloc que és el tròpic. Allà la vida esclata amb un tres i no res, i arreu on miris, doncs està molt bé que allà on no n'hi ha de vida creixi de nou. I sobretot una participació dels municipis amb la formulació de polítiques, d'estratègies, de programes, és a dir, que tinguin veu i vot. Es tracta de plantar arbres, però aquests arbres que es planten allà, que té tot un procés, perquè això, escolta, has d'agafar l'arbre, l'has de criar el viver, has de fer que sigui gran, l'has de portar al lloc on el vols plantar. Un cop plantat, allò dona vida, tornen els animals, tornen les criatures, tornen els ocells, això és fantàstic, però a més, tot això dona curro a molta gent. El del viver, el que agafa l'arbre i el transporta, el que el planta, i després, un cop enreixit, dona vida i crea indústria, perquè hi ha una part d'aquella fusta que evidentment servirà per usos industrials, i això també dona feina i dona vida en un país on actualment no hi ha res més que misèria i desesperança. I el que volem portar als guis nosaltres és una abraçada ben fraternal i ben esperançadora, perquè se'n poden sortir. Ja us anem explicant com funciona tot el tema, perquè posaran unes guardioletes arreu de tot el Principat, i cadascú que faci l'aportació que pugui, doncs mira, un euro, 50 cèntims, 3 euros, home, si algú vol posar 1.000 euros, ningú li dirà que no, eh? Però que sapigueu que és una campanya que paga la pena, que aquella gent no té de res, i que està molt bé que els hi donguem un cop de mà, tu. Escolta'm, que som germans, vale? Pues eso. Shalom, Israel, Islam, Terra, Stadis, the Sisters, the Lassiai. Come on, control your emotion, the love is from Zion, you will have dominion. Don't fall down to the street, mouth man. Don't lose the moment. And think and think, you know. I hasta aquí llegaron les aigües, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies. I ja saben vostès, els dissabtes els col·les estan oberts. A on? Aquí. El Digues Com, els hi ha parlat amb molt de gust Miquel Jiménez.